una hora. Adeu.
Més informació a ib3notícies.com. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Diumenge a les 5 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió i primera federació.
En directe, Real Mallorca-Ceuta i Antequera-Eivissa. Oh!
El de Luis García rebran el coer de la classificació. Segueix el partit amb els millors comentaristes.
Mancar contundència i aquell puntet d'agressivitat serà absolutament necessari.
I la U d'Eivissa jugarà la primera jornada del curs.
I a la prèvia, les seccions habituals del programa amb tots els nostres col·laboradors. Sí. Guai,
Vinga, avui rebràs.
Avui rebràs.
Sent Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
I arrencam aquesta segona hora de programa d'aquest dissabte en aquest programa número 102, Com passa el temps, de La Gran Vida, i encara mos queden coses per endavant. Anirem fins a Menorca perquè hem de parlar de Pedra Viva, d'aquesta...
Aquest festival que se celebra a Menorca, en Clara i Mamir, que connectarem amb ella d'aquí uns minuts.
Sí, i després també tindrem una entrevista especial amb en Tomeu Penya, que aquesta setmana ha estat per Menorca i crec que està per damunt d'un arbre fent composicions noves.
Avui actua a la nit.
I actua a la nit en les festes de Sant Agustí. També parlarem de la nova pel·lícula de Spider-Man o Spider-Man, que cadascú la pronuncia com vol i com pot, i això ho farem de la mà dels nostres especialistes en cinema, en Mateo Bibiloni i en Sergio Espositor.
I doncs no xerrem més i començam, no?
Idò, vinga, tenim moltes coses per endavant, però anem ara a Menorca.
Una passejada per Menorca amb Clara i Mamí.
Molt bé, ja tenim avui un poquet de temps més reduït. Arribarem fins a i quart, fins a les 10 i quart en Clara i Mamí, que ja la tenim preparada, perquè hi ha un festival de Pedra Viva, que abans de res, a veure en què consisteix aquest festival. Clara, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia. Idò, mira, ara mateix aquí en directe, al bell mig de la plaça de la Catedral a Ciutadella, on acaba de començar la primera de les obres que conformen el programa de Pedra en Viu, un dissabte ben especial que ens proposen els amics del festival Pedra Viva, aquest Pedra en Viu, que és una altra part del festival. Ara us ho conta en Joan Taltavull, que és el director. Com estàs, Joan?
Molt bé, encantat. Són moltes ganes de passar aquest dia.
Bueno, és molt especial, eh? Tenim el festival Pedra Viva, que organitzeu diferents actuacions en espais escènics poc comuns. Ha anat beníssim, imagino.
Molt contents, sí.
I avui feu aquesta cirereta d'espastís, no podríem dir, del festival Pedra Viva, amb aquesta nova edició del Pedra en Viu. Què passarà avui a Ciutadella? Què està passant ja a aquesta hora del dia?
Bueno, per nosaltres, evidentment, aquesta secció és molt important perquè la presència dels artistes locals, els artistes de les nostres illes, han d'estar sempre dins el programa Pedra Viva. Per tant, ens hi dedicam un dia ben especial, avui i demà. I avui tenim aquesta mostra, són 10 companyies que hem seleccionat i que durant tot el dia diferents espais de Ciutadella podran mostrar les seues creacions. Ara han començat aquí, estan creant una companyia de Mallorca que estan duent a terme Zolla, aquesta proposta en Titella, que ens explica la vivència seua des de Zolla i ho han transformat en aquest espectacle que estem veient. I a partir d'aquí anirem fent aquest recorregut itinerant en propostes molt diferents.
Propostes molt diferents, res a veure. Ara tenim Titella, la gent ja s'està atracant, ha començat a les 10 del matí puntual aquesta primera proposta que mos ve des de Mallorca. Quines altres són les companyies? Perquè ara cap a les 11 aneu a la Margaret i són diferents espais de Ciutadella i diferents companyies.
Sí, després anem a una companyia de Menorca, a la Margaret. Després anirem a una altra, a una casa particular, una altra companyia també menorquina, en els cinemes. Serem, per molts espais diferents, molts llenguatges artístics diferents i representació de les tres illes. Ens faltarà Formentera, però aquest any podrem veure propostes també d'Eivissa.
El Pedra en Viu, com el feis? Com el seleccionau? Quines són les propostes que prioritzau? O quines són les propostes que vos arriben? Perquè cada vegada hi ha més nivell, més companyies i deu ser més difícil també poder seleccionar-ho.
Sí, estem supercontents de la rebuda que té, perquè les condicions que oferim també són limitades, però tenim 2 mesos d'una convocatòria oberta on s'inscriuen les companyies intentant fer una selecció que creguem que té un nivell interessant i que també respongui a aquesta mostra general de la creació a les diferents illes i amb els diferents llenguatges musicals i escenis que tenim. I això és un pot citar, i també que dialoguin, també és una altra proposta que es diu FEIM, que és el que defineix el festival, també aquest diàleg amb la proposta artística i l'espai. Per tant, es diu oferim un espai que ells també han de poder evitar i han de poder adaptar i que també forma part d'aquest repte, no?, dins el festival.
Bueno, un repte que el tenim aquí al costat, aquestes titelles on la gent se va atracant i se va aturant perquè estem davant la catedral. Aquí no és habitual trobar-se una obra de teatre i tampoc en els espais. És un dels segells de Pedra Viva de portar teatre, dansa, diferents arts escèniques en espais no escènics.
Sí, totalment. Per nosaltres l'espai és un ingredient bàsic per l'experiència, també. I aquí, de fet, mira, aquesta obra està xerrant un poc dels productes típics que els turistes venen i veuen i és com, quasi com si es detenen, protegits com una obra de museu. I, de fet, l'han situat davant la catedral, que també és un dels emblemes turístics, no?, al final. I entre tot, fa com aquesta exposició i cercant aquest límit de fins quin punt està la venda. I, bueno, i mos planteja aquesta obra una reflexió en mode lúdic, en mode simpàtic, però que també cadascú pot aprofundir de la manera que vulgui.
Joan, hi ha un jurat aquí al Pedra en Viu avui.
Sí, sempre convidem tres membres d'un jurat que es acompanyarà, a més que també triar un premi, que sí que donem, però l'important és que demà tenim tot un dia de jornades que es acompanyen amb tallers, amb col·loquis, amb mentories per cada companyia, que és per nosaltres el més important, és a part d'acompanyar els artistes, de fer xarxes entre ells, perquè malauradament també no tenim la relació entre elles que voldríem, no? I sempre triant tres perfils de jurat diferents, tenim sempre una de la part de creació, una altra més de programació i una altra de l'administració. I així també poden resoldre els dubtes que tinguin tant de bloquejos del procés creatiu com també de distribució i de les portes que tocar de l'administració. I així, encantadíssims que puguin acompanyar en els nostres artistes.
I qui són els tres membres del jurat que tenim avui ben pendents d'aquesta primera obra?
Tenim Nana Ponces, directora d'escena, que serà sí qui farà demà el taller 3 hores amb ell i es acompanya amb aquesta part creativa. Tenim en Toni Casares, director de la Sala Beckett de Barcelona, i en Pedro Vidal, secretari de Cultura de Govern Balear. I, per tant, també tres perfils molt diferents, molt interessants, amb una gran experiència, que segur que enriquirà molt els artistes.
I ara xerrem amb en Toni. Moltes gràcies, Joan.
A vosaltres.
Que sigui un èxit.
Gràcies.
Toni, com estàs? Bon dia.
Molt bé, què tal?
Bueno, de la Sala Beckett a Menorca, què et sembla, això?
Ja ho veus, fantàstic, estupendo. Ja m'hi quedaria tota la temporada, francament.
Bueno, coneixes Menorca, vens habitualment.
Sí, déu-n'hi-do. Ara feia anys que no venia, però sí, he vingut força vegades, ja des de petit, i per tant, Menorca, ja ho sabeu que pels catalans, Menorca és un petit oasi, un petit refugi que envegem moltíssim, de vegades amb una mica de complexa d'empastifar-lo massa, però és un lloc idíl·lic, realment.
I a més d'aquest lloc tan idíl·lic que és Menorca, que evidentment això no hi ha dubte, tenim un molt bon nivell. Aquí tenim teatre i a Ciutadella, a més, com a programador, com a responsable de la sala Beckett, aquí tenim el Premi Born de Teatre, aquí al costat d'on som ara, el Teatre d'Esborn, i aquest festival Pedra Viva, amb aquesta proposta de Pedra en Viu, que veniu a veure avui totes les propostes que hi ha aquí a les companyies menorquines.
Una darrere l'altra, i t'he de dir que ahir ja vam fer un aperitiu perquè vam poder assistir a la presentació de la temporada nova del Teatre d'Esborn, excel·lent, amb un gran criteri de programació, amb una... Jo us recomano moltíssim que us passeu pel Teatre d'Esborn de Ciutadella, perquè realment la programació està molt ben feta i, vaja... I el que veurem avui, doncs no ho sé encara, perquè estem tot just en el primer espectacle. Són una desena d'espectacles que Joan Tauta avui ens invita a veure. Serà una mena de marató artística molt estimulant i doncs em ve molt de gust, em pica molt la curiositat respirar una mica al nivell, sobretot d'una cosa que potser no heu dit prou, que és que són artistes locals emergents. És gent que està començant i que, per tant, el contacte d'ells amb altres companyies i d'ells amb altres professionals els hi pot ser realment molt útil. Jo sempre dic que per un creador emergent, sobretot, el més important sempre per evolucionar és el contacte amb el públic, és poder fer representacions, poder mostrar els seus espectacles, i això per la vitalitat cultural d'una illa com Menorca és essencial. La feina que fan amb Pedra Viva és importantíssima, importantíssima.
Clar, una companyia, quan fa un espectacle, el primer que necessita, tot el procés de creació, un cop l'espectacle surt al carrer, és veure aquesta reacció del públic, que és el que veurem avui.
Exacte, escoltar la respiració del públic és essencial, perquè a vegades quan estàs creant t'imagines que les coses funcionen d'una manera i després, davant del públic, les coses se'n van per altres costats sorprenents i inesperats, no? Per això dic que és molt, molt important el contacte amb el públic.
I de Toni, que tinguis un dia molt sorprenent, molt inesperat, que te venguin propostes d'aquelles que dius de xalà i de que pugui néixer també molta xarxa amb la sala Beckett i les companyies d'aquí a Menorca per als artistes emergents d'aquí i també directors. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i que vagi bé el dia.
Igualment, i aquest és l'ambient que hi ha aquesta hora del dia aquí a la plaça de la Catedral, ja ho veieu, són totes dies d'espectacles. Jo m'acabaré a veure les titelles i aniré veient davant també com va aquest dia de Pedra en Viu al vell mig de Ciutadella.
Moltes gràcies. Te deixem en les titelles que xalis molt i moltes gràcies, eh? Gràcies per estar
gràcies,
en directe una
bon
vegada
dia.
Més. Gràcies.
Els caps de setmana viu la gran vida.
Ai, com m'agrada aquesta sintonia, aquesta animadeta, aquesta guitarra, m'agrada molt. I mireu, ara vull contar una d'aquestes històries que jo m'agrada molt. És una història que neix des de fa molt de temps i que uneix Nashville amb Vilafranca. Ah, mireu per on. És una de les cançons més estimades de Tomeu Penya. Ara veureu per què ho deim. I avui parlarem amb ell. Aquesta setmana, quan el telefonava per poder parlar... aquest dissabte també, i mos deia que era per Menorca, damunt un arbre, i això m'ho feia recordar quan jo era nin, no? I és que ell sempre està com un nin. És un nin gran, que l'any 1983 se va enamorar d'una cançó. Era una cançó de Dolly Parton i Kenny Rogers que varen convertir Islands in the Stream en un èxit mundial. I aquesta cançó, escrita pels germans Gibb, dels Bee Gees, acabaria travessant l'Atlàntic i 11 anys més tard, en Tomeu Penya, la faria ben nostra amb Illes dins un riu. I que guapa és aquesta cançó, eh? Hi ha moltes generacions de balears, de mallorquins, de menorquins, d'eivissencs, que pensen que Illes dins un riu era d'en Tomeu Penya. I jo diria que ho és, d'en Tomeu Penya, perquè ja és nostra, no? És una adaptació que forma part de la memòria musical de molts de mallorquins. I avui volen descobrir com va néixer aquella versió, perquè mos ha deixat aquesta setmana en Dolly Parton, i clar, volíem aprofitar aquesta excusa per xerrar amb el rei del country, de la música, de la persona més representativa musicalment parlant de les Illes Balears, de la nostra roqueta de Mallorca, Sant Tomeu Penya. Tomeu, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, estic beníssim, aquí a la fresca.
A la fresca. Vares tornar de Menorca aquesta setmana, saben que tens canotures. Avui dissabte que tens concert per la festa de Sant Agustí, a Felanitx. I també entendràs per casa teva, dia 5 de setembre. Ara donaré un parell de dades, de dates, però me pot corregir si ho dic malament. Dia 5 de setembre seràs a Vilafranca. És així. Dia 13 faràs un concert a Catalunya. No sé si ja pots anunciar on.
No, jo puc anunciar. El que passa que me pareix que és llent. El que passa que, el que dius tu, ara comencen a minvar una mica les actuacions,
sí.
Però fins ara és que no he tingut cap setmana lliure, no he tingut cap de setmana lliure. Aquest passat havia de ser a Menorca, però ja vaig tenir actuació, que és avui fa la nit, i he aprofitat un dia d'aquests per anar a Menorca. Estar tranquil, perquè la veritat és que aquest estiu ha estat per una part fantàstic i passava de part...
No s'ha aturat.
Molt...
No s'ha aturat.
No he aturat, gent ni mica.
A veure, això d'estar damunt un arbre, ara xerrarem de Dolly Parton i d'aquesta cançó, però això de quan dius som damunt un arbre, és literal?
Sí, és exactament literal. Tenc una espècie de cabanya d'apartament damunt quatre usines antigues, d'aquestes grosses que tenen una soca que jo no la puc abraçar de cap manera, d'aquestes grosses que són, i en amunt un gran amic meu va fer una espècie de cabanya amb totes les comoditats possibles i canto meu, va parlar canto meu, i com que és un senyor d'aquests que ha sabut viure bé sa vida, i és una mica enginyer, que feia hotels, feia coses, i té un gust exquisit, doncs va fer aquesta espècie de departament per jo.
A la teva manera, idò, tu també has pogut viure moltes coses, moltes experiències, i si t'apareix, anem en aquest any 1983, sonava aquesta cançó, Islands in the Stream.
Set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on.
Molt característic dels Bee Gees. Te'n recordes d'aquesta cançó quan la vas escoltar per primera vegada així, en anglès?
Bueno, jo et diré, jo havia sentit Bee Gees, perquè ja era un gran fan, primer dels Beatles i després dels Bee Gees. I que coneixia tot el seu repertori de cançons, o la majoria, i aquesta cançó era de les menys conegudes. I clar, no me va cridar massa l'atenció feta pels seus voltors. Quan me va cridar l'atenció va ser quan jo vaig decidir fer un duo amb un qualque senyora per canviar una mica, sí. El que era el que jo, les meves les cançons que feia d'un escenari, les que gravava, i vaig sentir aquesta de Kenny Rogers i Dolly Parton. I jo, justament, tots dos eren amics meus, en el sentit de que els estimava en locura, m'agradava molt la seva música, la seva manera d'interpretar la música country, i jo a mi meu ho dic, ells no m'ho corxin, jo, però els tenia com si els tingués en el costat cada dia. I me va cridar, aquí me va cridar la cançó.
I en quin moment vas dir, mem, aquesta cançó l'he de fer meva?
Sí, en el moment que vaig dir ja de fer un duo amb un qualque senyora, un qualque lota, una gran cantant, i va ser quan me vaig decidir. El que passa que me va costar molt per la lletra,
clar.
Perquè el més bo de fer és escriure una lletra nova que escriure una cançó en anglès, o sigui, en mallorquí, que volgués dir el que es diu en anglès, perquè l'idioma és tan diferent que em va costar molt haver de posar la meva... Per exemple, Islands in the Stream vol dir en la corriente. Corriente vol dir la corrent de l'aigua.
Sí.
I jo ja vaig posar allò, vaig fer una història nova, que me varen donar permís des de Madrid, del Canadà i d'Austràlia.
D'acord.
Va ser molt fort, molt fort, molt fort.
Perquè volies conservar l'idioma original, però clar, quan tradueixes, no és que perdi força, és que són idiomes diferents i el significat per nosaltres canvia.
Exacte. El significat, menys si m'entens, en el fons era el mateix, però el que les paraules són tan diferents, perquè prenem l'idioma anglès, diu moltes de coses amb poques coses. I nosaltres n'hem de dir moltes per poder significar el que ells volen dir. I me va costar, si te puc dir que me va costar quasi mig any per endevinar que la paraula exacta fora espanyà el seu sentit.
Clar, si nosaltres hem de dir un parell, en anglès és un parell, són dos, nosaltres poden ser 7 o 8, ja canvia tota la cançó.
És això, que clar, puc dir que la lletra és completament meva, perquè fora de... dona el seu sentit en paraules mallorquines. Ja no sé si us explicaré o no.
Sí, sí, sí.
Va costar un mig any, més o manco, endevinar la lletra.
I eres conscient que podia acabar convertint-se en una de les cançons més recordades de la teva carrera? Que ho seria? Pensaves que podria arribar a ser així?
No, de cap manera. Jo també t'hi diré una cosa, és per tot, perquè les Balears està vist i demostrat, però demà dins Catalunya i encara més. Te'n vas a França, al Rossellón, i és ben igual que les Balears. Te puc dir que ha estat una espècie de fenomen de cançó que bé, que si ara un dia m'atrevies a pujar damunt un escenari i no cantar-la, alerta que no me tirassin de làtigues. Igual, a veure, són unes quantes cançons. Després hi ha Habanera, que si no la faig també se me queixen. Plou, també se me queixen.
Hi ha 4 o 5 cançons que són himnes, que no són cançons, no, ja no, t'obliguen pràcticament.
T'ho diré, és una dotzena d'aquestes cançons que us has de fer.
Sí, sí, sí o sí.
Els has de fer tant si vol com si no vol. Bueno, jo vull perquè els estim, perquè són part de la meva cant i del meu sentiment. Però si una vegada se m'obliden per el que sigui, ja el públic m'ho fa recordar. Sí. Se'n cuida de recordar-me i no hi ha problema.
I aquest públic t'ho ha dit, t'ho ha demanat? Jo pensava que aquesta cançó, Illes dins un riu, era teva. T'ho han dit moltes vegades, això?
No, això no m'ho han dit mai. N'hi ha molts que s'ho pensen, i és que ho saben, l'accepten, sincerament, l'accepten més que se desvigis, que l'accepten molt bé. No sé què diries.
Ja
és natural, ja és una cosa natural que ningú s'ho demana. I bé,
sí.
I com que és una part molt important de la meva carrera, ja l'identifiquen amb jo.
Tomeu, jo tinc 46 anys i és vera que a vegades normalment tenim molta influència d'Amèrica, no?, per moltes coses, tot i que Amèrica té 300 anys, no?, que pareix que és tot el món, però no té tanta història, per exemple, com Espanya. Però ho dic això perquè, clar, jo vaig descobrir el country a través d'en Tomeu Penya, a través teva, de tu, no a través dels americans. És el primer que vaig escoltar, i després, quan vaig escoltar música americana, vaig dir, però això ja ho fan, Tomeu Penya. Trobes que entre un pagès de Tennessee i un pagès de Vilafranca, a lo millor, no hi ha tanta diferència? Per què aquesta unió?
No n'hi ha gens. La veritat és que no n'hi ha gens. Més ben dit, jo crec que el pagès de Vilafranca té més experiències, sobretot musicals. Musicals en té molt més que els pagès de Wyoming o d'Idaho o de Califòrnia o d'allà on sigui, perquè nosaltres som més antics. Sabem, tenim més història. Bé, tu mateix vas dir. Tu mateix vas dir, tenim molta més història i molt de més estils mesclats, perquè nosaltres tenim els estils de tota classe d'europeus, i de sud-americans, d'Àfrica, tenim molt més estils. creats dins la nostra, ànima. Ells no. Ells tenen d'altres. Dos. Per exemple, jo n'hi ha més, però els dos més coneguts, que és Tom Bé d'Irlanda, Tom Bé d'Irlanda, d'irlandesos,
sí.
O d'Àfrica. Sí, negres d'Àfrica. Però ells, el que es diu ells, no existeixen com a creador d'estil. Per exemple, el country, tu tens molta gent d'Irlanda i senties encara més pur que el que fan ells. Mira, que el que fan ells és, no sé què dir, el més gran del món. Perquè si no, jo potser no m'hagués demorat tant d'aquesta música. Per a nosaltres, les Balears, Espanya, Europa, tenim més estils creats, sobretot, quasi tot els estils solen venir d'Inglaterra, d'Itàlia, de França, d'Espanya. El flamenc espanyol és una... bueno, Espanya, flamenc és una, són gotes de sang que corren pel món. Jo era íntim d'en Paco de Gutiérrez i me contava unes històries grandioses. El flamenc és com aquest que diu, més important.
Paco de Lucía, el vas conèixer música... aquí a Mallorca?
Paco de Lucía, sí, el vaig conèixer...
Va viure aquí molt d'anys, clar.
Sí, el vaig conèixer a Mallorca, tant d'una que va venir, pues, jo el que no sabia és que ell me conegués jo. Jo ell el coneixia, molt... perquè, clar, qui és que no el coneix? Qui és que no coneixia en Paco? El millor artista, bueno, de flamenc i de la resta de la història del món. Però em va sorprendre molt que ell me conegués jo. I, clar, si vivíem a Mallorca, tenia amics, i els amics mallorquins li van explicar tot d'on que era. I, per casualitat, me'ls van conèixer, me'ls van caure bé, i després cada diumenge, anàvem a dinar. Ell i jo, ell, la seva dona, i jo no sé amb qui, m'han anat al metge, i molt bé, cada diumenge, i clar, ens contàvem històries de les nostres gires. Com pots suposar, les seves gires eren molt més grandioses que les meves, perquè tant era el Japó, i en dos dies era Austràlia, de New York, bé, per tot el món. I les meves no sortien de les Balears, de Catalunya i del sud de França.
Tomeu, jo ha una pregunta que te volia fer, que és molt d'entrevista de música, però que em fa ganes, que és, quan una persona te diu que una cançó li ha agradat molt, normalment l'acompanya d'una anècdota d'aquesta cançó, és a dir, li recorda un moment especial dins la seva vida. Per tu te dona aquesta satisfacció saber que aquesta cançó forma part d'una persona, que no és només, no, és que m'agrada la cançó, és que, clar, han passat tant d'anys, s'han cantat tantes vegades, i tu ja tens gent de la teva edat que t'escolta, fills i qualcó net que també li agraden les teves cançons. Quina és per tu la major satisfacció de que una persona te digui m'agrada aquesta cançó i a lo millor t'expliqui la seva anècdota, la seva vida i alguna relació amb aquesta cançó?
Les cançons són moments dins la vida. Són moments dins la vida des qui l'escriu. Però també són moments des qui l'escolta. El més difícil d'un compositor, t'ho puc dir perquè n'he comportat en més de 350. Són moments de saber qui més, qui manco, que els ha vivit, els ha viscut en aquests moments. És que normal, sigui ecologisme. Tothom té moments d'estimació a la terra i d'emprenyament perquè se destrueix. Amor, qui més que manco, té històries d'amor. D'amor per la parella, amor filial, amor pels animals, després, bueno, protesta, tothom té que protestar per qualque cosa. Després, felicitat, tothom ha estat feliç i és feliç en segons quins moments. Emprenyat, tothom ha estat emprenyat. I doncs sí que tothom té a les cançons un moment que està allò feliç, emprenyat, enamorat o desenamorat, i això fa que aquest moment de la cançó s'influeixi dins de cada persona i digui, aquesta cançó m'agrada, m'agrada. I és perquè alguna cosa d'aquesta cançó ha dit, alguna cosa d'aquesta cançó ha dit coses que qui l'escolta li ha passat.
Has compost més de 350 cançons. Encara tens en escapat cançons que no has escrit?
Sí, sí, que sí, perquè ara, actualment, d'un sabre de Menorca, ja tinc allà una guitarra, bé, i tinc moltes coses, estic escrivint una cançó actualment, o sigui, ara mateix aquí a casa meva tinc dues guitarres i segurament me posaré, amb acabat l'entrevista, me posaré a tocar, perquè aquestes idees, aquestes guitarres han de menester treure'm les idees que tinc en aquest moment.
Quin privilegi que diguis això, no? Que després de l'entrevista començaràs a tocar i sabem que després de l'entrevista tu estàs ja fent feina en aquest moment creatiu. I aquesta cançó de Dolly Parton i dels Bee Gees se va convertir en Bee Gees dins un riu. Nosaltres volíem fer aquesta xerrada amb tu per acabar amb la teva cançó i així posam la cirereta en el pastís de poder xerrar amb tu i la veritat que ha estat un plaer. Jo el que te desitjo és que te puguis pujar en aquest arbre les vegades que vulguis i durant molt d'any més. Això voldrà dir que encara hi som i això és molt bo.
Sí. Bueno, jo et diré una cosa, aquest arbre és un arbre que és un fruit, sí, fruit d'inspiració.
És un ametler.
Allà, a fora vila, tranquil·litat absoluta, totes les comoditats que possibles, només arrossa de les fulles, perquè és un arbre, arrossa de les fulles, aquell vent te fa sentir ganes d'escriure coses. I bé, si Déu vol, no, la natura vol, sí, hi pujaré moltes vegades i faré, si puc, més de 350 cançons més.
Molt bé. I d'avui concert a Felanitxa, amb motiu de les festes de Sant Agustí.
Sí, sí. Avui crec que és a les 12, comença a les 10, comença a les 10 en Xanguito, i a les 12, jo.
A les 10 estic l'Onero i després en Tomeu Penya. Eh?
No, en Xanguito no és una estrella.
És una broma que segurament li hauria fet ahir també.
En Xanguito és una estrella en el que jo estic molt, i per d'estimar-lo molt. Vaig fer una cançó amb ell en el disco, fent voltes per Palma.
Molt bona aquesta cançó. Nosaltres en el programa La Gran Vida la posàvem moltes vegades. Sobretot perquè moltes vegades la ràdio l'escolta gent que està dins un embòs, o sigui que està molt bé.
Sí.
És així.
I jo et dic, és un gran, gran artista, jo l'aprecio molt i li desig el millor del món, que ja està començant a aconseguir el millor del món.
I Tomeu, moltes gràcies per estar amb nosaltres una estoneta a La Gran Vida i que vagi molt bé aquest concert i totes que venguin i el que hem parlat, que puguis crear molt en sa guitarra i damunt sabre. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Adéu, Tomeu. Fins aviat.
Adéu. Penso al dir jo, era un sentiment tot nou. Tu me fas coses que ja no sé explicar. Aferra'm molt fort que no sent mal cada cop del meu cor. L'amor tan rejec i demana dedicació. L'amor que sentim no cal conversar i plegar sense pressa, fent l'amor un a l'altre, I llir dins un riu, això és el que som. Ningú més amic, com pot ser millor? Vine lluny amb mi, a un altre món. Si estem plegats, no tenim porres, recolzant-nos un a l'altre.
La gran vida. IB3 Ràdio és Dial.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Calor.
Moscars.
Gelats que se desfan massa ràpid.
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
Molt bé, moment per al cinema, com sempre, amb en Sergio Espósito i sí. Mateu Bibiloni. I ja amb ganes de saber de què mos parlareu avui a les portes ja del mes de setembre.
Uh-huh. Mare meva, ja ha acabat l'estiu, criatures.
Què passa a vosaltres, aquest retorn a l'escola, en el gimnàs? Bé, a vosaltres l'escola no. Aquests senyors ja tenen la carrera de cine, vull dir. Però... No, sí,
és el moment de retorno, eh? Sí. Estrès post-traumàtic de tornar a les vacances, no?
Sí. La darrera setmana d'agost sempre hi ha com un bajón, eh?
Sí.
És perquè... complicat de dur.
No, hombre, és sobretot els nins, eh? Els papàs estan 15 dies de tornar a l'escola. Aprots.
No, però sempre sensació de voler gaudir la darrera setmana, però com que estàs pensant només en que la darrera setmana no la gaudeixes.
No la gaudeixes,
clar. Sempre n'hi ha qualcú que diu, no, jo faig FP i comença per octubre.
I tu dius, joder. Però sí, moment de retorn. Hem de xerrar d'un dels retorns, que és el retorn de cinema superherois que hi ha hagut aquest estiu, precisament, amb la darrera de Spider-Man, que ha estat un èxit, evidentment, de taquilla, però que hem de començar a xerrar de si realment hi ha una... Quin és l'estat de la qüestió de cinema de superherois? A quin moment ens trobem a nivell històric del cinema de superherois?
Clar, perquè tenim, com deia Mateu, el retorn de Spider-Man i tenim també, ara, d'aquí un parell de mesos, el retorn també de Vengadores, que fa 7 anys que no tenim una pel·li de Vengadores, sí. A darrere va ser Endgame i Doomsday, no? S'aproxima ara per Cap d'Any. I que és una...
Que també, xerrant de retorns, tornarem a tenir personatges dels Vengadores originals. En tenim en Robert Downey Jr., tindrem en Chris Evans, tindrem en X-Men, Los Cuatro Fantásticos, o sigui, vull dir... Ficaran a tots els personatges abuts i prever de l'univers Marvel a una pel·lícula.
És un bon moment, perquè no ho han fet durant juliol i agost, totes aquestes pel·lis. Van tenir perquè... l'Odissea, que va ser fantàstic i tothom la va anar a veure, però...
Sí, probablement per no coincidir, no? Exacte. Spider-Man, per no llevar-te...
És un bon moment, per tant, setembre, per al cine?
Doomsday encara queden un parell de mesos, és a dir, és l'altra finestra que han xerrat alguna vegada,
cap,
no?
Cap en el final de l'any, hi ha aquestes finestres d'estiu...
Que si pensam en grans estrenes són molt també des Nadal, no? De part de normalment Pixar, però moltes vegades també Avatar s'estrena per Nadal, s'explica
Star Wars
s'estrena per Nadal, El Senyor de los Anillos, totes aquestes produccions tan grosses.
Sí, sí.
És a dir, és un moment interessant, no?, per pensar a l'estrena, però també per lo que deia Mateu, no?, aquesta part de la indústria, aquesta part gegant de la indústria en els darrers 15-20 anys, està en una situació molt, molt concreta, curiosa, i que crec que, bé, que ens podem aproximar a ella per intentar analitzar un poquet quin és l'estat de la qüestió en el tema del cinema de superherois.
De fet, jo crec que qui ho marcarà clarament en quin moment ens trobam serà aquesta pel·lícula de Vengadores. La nova pel·lícula de Vengadores ens donarà un poc la resposta de lo que qüestionarem avui, que és si realment tornarà a una pujada i, per tant, en el públic li tornarà a generar un gran interès i no hi anirà només simplement perquè hi ha d'anar, sinó perquè hi vol anar, que és molt diferent, o tot el contrari, serà la darrera pedra d'una tomba que s'està acabant precisament des de la darrera pel·lícula de Vengadores.
Clar.
Perquè aquests 7 anys hem de dir que han estat pel·lícules bastant mediocres.
I que crec que podem fer una línia de vida, no?, un poc del cinema de superherois en aquest segle, perquè tenim exemples, evidentment, en el segle passat, tot i que era un cinema molt de gènere molt concret i que no està explotat, evidentment, com està a dia d'avui.
Els efectes han ajudat molt.
Evidentment.
Els efectes...
Sí, no.
I les pel·lícules de superherois han ajudat també molt en els efectes. O sigui, vull dir, una cosa ha anat de sa mà amb l'altra.
Sí, tot i que a vegades me passa, no?, que veus els efectes de pel·lícules modernes i les compares amb efectes dels anys 2007, 2008, 2006, no?, Transformers... anava còmplice la meva quota personal.
Pirates del Caribe.
Pirates del Caribe.
La tercera de Pirates del Caribe, o la segona.
La segona, exactament.
Fa tres mesos que xerres de Pirates del Caribe.
Podem gestionar una visita...
La sessió més llarga del món.
De Pirates del Caribe, per favor.
Una visita, sí.
Però sí que compara moltes vegades, i probablement per l'esforç i els temps que se dedica, no és un tema de pressupost, és un tema de quant de temps dediques a la creació d'aquestes imatges computeritzades de totes aquestes pel·lis, els efectes, sí, evidentment, permeten el que abans, probablement, sobretot en el segle passat, no permetien amb els que comptaven. Sí que és vera que l'època dorada del còmic de superherois sí que és en el segle passat, evidentment,
sí,
no? L'època dorada i la de plata, no? Els anys 60, tot... però no tenien adaptacions cinematogràfiques de gran nivell o de que se reconeguessin, no?, directament,
sí,
com a públic i taquilla.
Les primeres adaptacions grans que se comencen a fer de cinema de superherois són els anys 90, en els Batman de...
Sí, bueno, Superman de 78,
del 78, sí.
De Richard Donner sí que és probablement el gran exemple.
Però, sí, és un exemple més aïllat, diguéssim.
Sí, però, exacte, la cosa és que és aïllat,
exacte,
és una pel·lícula.
Però després ja, a principis dels 2000, és quan comença aquesta, diguéssim, plaga, no?, de cinema de superherois, primer amb X-Men a principis del 2000, després arriba també Spider-Man, d'en Sam Raimi, que era la banda sonora que estàvem escoltant, i després ja sí que arribarien les primeres pel·lícules de l'univers Marvel que coneixem avui en dia, no?, les Hulk, les Iron Man, el 2008, i a partir d'allà ja...
Clar, però si veus aquests principis del 2000, sí que hi ha una aproximació de cinema, no cinema d'autor, perquè xerram de cinema de superherois, però sí amb una impronta personal i amb una visió darrere, no? Tenim el que deia X-Men, la primera pel·lícula d'en Bryan Singer, no? Té una intenció i és una aproximació al cinema de superherois genèrica, però no tan genèrica, no és només una història que conta tal.
Eren pel·lícules més fosques, també.
O sigui, Raimi...
aquí hem vist una evolució també dels universos de superherois que abans eren, pues això, eren foscos, eren històries truculentes.
És que 2005 és Nolan. I és el realisme dins el cavaller fosc, no? És aquesta aproximació del cavaller oscuro com a cinema realista, que és de superherois de forma incidental.
Els villanos comencen a agafar protagonisme en el sentit de que la gent ja no només espera un Superman, que no sé si de Marvel o no, jo xerro de superherois perquè si no mesclaré no mobiliar, però un Spider-Man, un Superman, un superheroi, no? Com a, de dir, aquest és bo i aquests són els dolents. No, a partir de 2000 hi ha gent que se sent identificada amb els dolents, perquè té una sèrie d'habilitats, comencen a tenir un altre protagonisme.
És que això és una de les coses que sí han heredat algunes pel·lícules de superherois, que era la pedra angular dels grans còmics, o sigui, de les grans historietes, un dels elements que sempre hi havia d'haver era un gran villano. Un gran villano.
Això que dona s'ha de ser heroi depèn completament del villano que tingui davant.
Efectivament.
Miren Johnny Depp, que no sabem si és bo, si és dolent. Pirates del Caribe, no arribem a saber.
Tornem a Pirates del Caribe.
Tornem. I per això te volem donar una sorpresa. Endavant, Johnny Depp.
Entres a ràdio, ja. Està entrant. Està saludant en Sergi ara mateix. No.
Seria bo. Ja m'agradaria. Ja m'agradaria. Que t'apareix. No sé si m'ho entendríem, però vaja.
L'altre dia vaig veure un documental de documental.
Xerra mallorquí.
Sí, perfecte. Sí, sí.
Qui xerra mallorquí? En Johnny Depp.
Sí.
Ah, aquesta seria bona.
Ah. El Johnny Depp, diu ell. No, res, però... No, sí que... Això que deia Mateu, no? I aquests grisos que comentava en Juanmi, per això moltes vegades qui és un dels superherois més estimats de la història? En Batman. Per què? Perquè té davant els millors supervillans i un d'ells probablement és el gran supervillano de la història, que és el Joker. Mm-hmm. I aquesta imatge sigui en Heath Ledger, en Joaquin Phoenix en la seva pel·lícula de superheroi o d'antiheroi, volia dir, o en Jack Nicholson, en el 89,
sí.
És aquesta imatge de psiconicitat i desmagnetisme que té, que és més dolent.
El magnetisme d'en Jack Nicholson m'apareix brutal. Clar, però després ha tingut tant de pes durant la història que ja se va arribar a fer Joker tot sol, perquè van dir, no, és que la gent vol veure en el Joker.
Sí, ja passaven els còmics, que també va començar a tenir històries independents, ja no tan unides en Batman, o sigui, sempre unides, però més separada, més protagonisme, perquè era un personatge que se'n va donar compte que en el públic li agradava molt aquesta obsessió, aquest treball de la locura, no? I hi ha grans autors darrere el Joker. Alan Moore, Frank Miller, vull dir, grans autors del còmic.
I ara que vos tenc aquí, i ja que hi som, per què en el cine espanyol no hi ha superherois?
Super López.
En Super López.
He pensat, però aquest no em compta. Super López, és que sincerament...
De veres, sense que se'n fotin de nosaltres,
claro,
no?
Claro, és que pot haver un superheroi de veres i no sigui un...
Que no duguin bigot.
Clar.
Quina és la tradició, però? És que, per
perquè
exemple...
Perquè el Super López i en Torrente, que és com el superheroi, no?
Mortadelo i Filemón.
Jo tinc la meva
quota. Mortadelo i Filemón.
És com anava a dir, és la tradició dels superherois ve del còmic. I el nostre còmic, el nostre TVO...
Bueno, no arriba.
Però és que tots són ridículs, en plan...
Tots són ridículs.
Ah, és que, vull dir, no n'hi ha cap de dir, oh, que bé, no?, aquest superheroi és...
Però perquè nosaltres no som un flipat com els americans.
Ah, i doncs ja està. No som, s'havia de dir.
Què és el superheroi d'Espanya ara mateix? Cucurella.
Ja, però també és ridícul, no?, perquè també. Ja va mostrar aquell tatuatge que se va fer.
Sí, se va fer. Se'l va arribar a fer, eh?
Se'l va arribar a fer. És que aquella cara, jo no sé, és perquè hi ha guinata d'estatu ja. És terrible. Deu ser molt bo aquest tatuador, però sa cara...
Sí, té cara de nin.
No, sí, l'ha fet molt jove.
Molt jove,
sí. De caricatura, perquè és molt complicat. Si no, no és teu jefe.
Claro,
s'hagués pogut fer la silueta. Jo vaig pensar que se faria la silueta de sa cara.
Guapo, no?
No sa cara de bon de veres. Però, és igual, tot això. Ara ja fa un mes ja l'ho he borrat.
És una bona pregunta, realment, perquè respon directament a la idiosincràsia del poble nord-americà.
Però mos agrada el cinema de superherois.
Però que ens agradi no vol dir que interpel·li culturalment a lo que som. I, per tant, el cinema de superherois ho hem de veure quasi com un western, un nou western. Vull dir, és un gènere pròpiament nord-americà. Les historietes de còmics que sorgeixen en les primeres dècades del segle XX, Batman, Superman, totes aquestes històries venen a retratar una manera d'entendre la realitat que és molt seva.
Clar, perquè aquí fem Batman aquí i ho hem de fer penjat a la torre cima, no?
Exacte.
Vull dir, no té gràcia.
No té gràcia.
Superiva.
De la torre cima li dic, vinga, baixa d'aquí, ja.
Baixa d'aquí.
En canvi, els nostres TVOs, quan deien Sergio, pues, estan més relacionats amb la comèdia, amb un cert costumbrisme, amb una realitat més propera, no tan distanciada del poble llano.
Però és que xerra de la nostra tradició com ho fa en els còmics de Agostini, no? Quines són els seus herois? Asterix o Bèlix. És a dir, que també són més comèdia que Batman, evidentment, però té aquesta part també, no?, de superhumans, encara que sigui per caure.
Els italians i els francesos han de fer comèdies romàntiques, els espanyols han de fer comèdia costumbrista.
Sí, o la picaresca, no?
Droga, sexo i coses d'aquestes. Sí. I els americans, superherois.
El abuelo llega a la ciudad.
No sé si és el que han de fer, però quan ho feim se nota que és naturalesa. Ja. És a dir, crec que hi ha algo de quan veus cinema de sa comèdia, no només sa comèdia que poden veure d'Airbag cap endavant, no? O ara Segura Verso cada vegada que estrena una nova pel·lícula. Sinó, si tu veus les comèdies de Cuerda i veus Amanece que no es poco, o ja més abans Berlanga i tota sa seva burla a sa censura, és a dir, tot això xerra d'un temps i de lo que dèiem, té una idiosincràsia. No és que només puguem fer cinema o còmics o literatura d'una manera, sinó que quan se fa d'una manera X, i això respon dins una naturalesa i d'una manera de veure el món directament que és innata, pràcticament, o que no innata, però que depèn directament de on t'has desenvolupat, que fa que tu responguis d'una manera molt concreta i que sigui natural.
El propi Berlanga deia que el gènere pròpiament espanyol, l'únic gènere cinematogràficament pròpiament espanyol era la comèdia. O sigui, vull dir, som capaços...
Fes quadro. És que...
Però clar, jo me veig les pel·lícules de fa 50 anys d'en Pajares, Estesos, Ozores, clar, tot això.
És que és lo que...
Bueno, la comèdia en cinema...
És molt àmplia.
És molt àmplia. Però és vera que abans del cinema, una cosa molt nostra és la comèdia. La comèdia com a tal, el teatre.
El teatre,
clar. La comèdia.
En els pobles, tota la vida, anem a veure la comèdia.
Anem a veure la comèdia.
Claro.
No hi havia l'opció de que no fes riure a l'obra de teatre.
Però és que això t'agafa Torrente i Condem, o t'agafa Amanece que no es poco i l'Escopeta Nacional, però t'agafa també Tres sombreros de copa. És a dir, que és el que dèiem, una tradició...
Sí, sí. I que ja no només des del punt de vista còmic de riure, sinó des de la sàtira, o sigui, des de l'ironia. O sigui, vull dir, som un poble que maneja molt bé la representació de la realitat des d'un punt de vista sempre crític.
I la comèdia de nosaltres mateixos.
Exacte. O sigui, vull dir, sempre hi ha una crítica.
Hi ha gent de molt de capot en aquest país, perquè passa res i en el minut hi ha 50 memes, 50... Dius, tota aquesta gent...
Amb una imaginació,
tota aquesta
també.
Gent on era? Perquè devia estar esperant davant l'ordenador, davant del mòbil... Man. Ara ha passat, vinga, pum, 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 ja ho ha penjat.
Sí.
Perquè... Però és el que dius, i és broma immediata.
És immediat.
I directament tenir-se la paròdia.
Claro, aquí mai podries imaginar-te que nos don haguéssim tant d'autobombo com per crear un personatge tan serio, tan amb uns dilemes morals que per nosaltres serien inclús senzills o simples, com pot ser en Batman o com pot ser... Tal. Si tu dibuixes un Batman que ha tingut un trauma amb uns ratpenats i no s'ho creuria
bueno,
ningú.
El més hispà podria ser el Zorro, no?
El Zorro?
Seria el més hispà de tots.
Que li dona un valor i com a més seriós, tot i que també té punts de comèdia,
de
no?
De comèdia, claro, sí. Les pel·lícules d'Antonio Banderas, hi ha moments de comèdia.
Basta veure l'escoltador xerrar. Amb aquell bo així. Bé, per què hem acabat xerrant d'això? Jo ja m'he perdut.
És perquè xerraven de superherois, de Marvel
i de Super López.
Ah, jo us he demanat perquè no hi havia espanyol.
Exacte.
En el cine espanyol, no. Aquí teníem en Xafortes, en Alina Morgan, aquestes coses.
En Xafortes,
Nalina Morgan. Oh.
Navajeros, maleante, navajeros.
Navaquero, maleante.
Que estic de foto de a Mallorca. Sí. Espectacular.
El tapaven amb un jersey d'allà. Sí. Ara torna xego! Ara torna xego! I li baixaven
secret. Era molt bo, aquesta manera.
En Xafortes, un dia farem secció a Xafortes.
Ai, mira, podeu fer. Jo vaig anar a la seva escola de teatre. Vaig començar la seva escola de teatre. Sí. Però jo devia tenir 7 o 8 anys, llavors ja se va morir, pobre amor.
Sí.
Haurien de convidar el seu company de ball, que encara es viu, que un gran actor en Bibiloni.
Bueno, sí, en Bibiloni i un gran d'aquesta casa, o ets d'aquesta casa, en Joan Montse. Joan Montse també va estar molt amb ell, de fet era mestre d'aquesta escola de teatre. Sí. Bé, idò, tot això, que hem de fer, m'han d'anar ja, no?
M'ho hem d'anar, sí, no sé quin temps duim, però sí. No, sí, m'ho hem d'anar. Ui, estem passant volant, sí.
Ara, informatius, i nosaltres tornem demà.
Demà, aquí, puntuals, a les 9, però recordeu que demà serà fins les 12, no fins les 11, avui fins les 11, però demà fins les 12. Idò.
Ja està.
La setmana que ve comença en setembre, anins a escola, padrins alliberats...
Podeu amagar els banyadors.
Podeu amagar, sí, exacte.
Bueno, estirà un poc.
No, el mallorquí... Bé, jo, manco, quan ha acabat Sant Bartomeu, ja s'ha acabat l'estiu.
Quan s'aigua deixa d'estar.
Fa una setmana ja ha acabat l'estiu.
Sí, ja en tomba, la segona quinzena d'agost...
Ara ja s'ha vermada. Vinga, demà tornem.
Vinga, adeu. Start tearing the old man down, run past the heather and down to the old road. Start turning the grain into the ground. Over in the middle of the night, there's an old man shredding around in the gathered rain. Hey, mister, if you're gonna walk on water, oh, could you drop a line my way? Oh, somewhere in the middle of America.
3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. El govern preveu tenir redactat aquesta tarda el projecte